tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com sempre fem els dimecres, en aquesta hora el Jordi. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé. Tot a punt.
Tot a punt, Jordi, amb una setmana que és relativament tranquil·la. Parlarem d'intel·ligència artificial, parlarem d'algunes novetats.
De TikTok.
De TikTok, bueno, de tot una miqueta, però tampoc. No ha sigut una setmana molt convulsa. Sembla que si no hi ha fira, la cosa no està animada. Ara la gent està més pendent de l'economia, que també en parlarem una mica, però està més pendent de l'economia que de la tecnologia. Bueno, ja va i ve, això ja és normal, eh?
Sí, és habitual.
Bé, doncs entrem en matèria, va, i així anireu veient tot el que us hem preparat pel programa d'avui, un programa on que tindrem la música de fons d'un duet israelià anomenat Matara. Amb ells, amb Matara, posarem fil a l'agulla per començar-vos explicant coses econòmiques. La primera, veureu que la setmana passada us explicàvem una història i aquesta us en expliquem una altra completament diferent. I és que les empreses ja passa això, eh? Hi ha els encarregats de personal, que sempre els heu falta gent, i després hi ha els encarregats de les finances, que són els que sempre es queixen de l'economia i que sempre els en sobra. La setmana passada diem diem que hi havia un personatge d'Amazon que deia que se penedia d'haver acomiadat molts treballadors i que volia buscar la manera de poder-los tornar a readmetre, perquè eren treballadors formats, Jordi, no?
Sí, doncs sembla ser que les notícies d'aquesta setmana apunten a tot el contrari.
Doncs sí, perquè Amazon està confirmant una nova ronda d'acomiadaments i, de fet, serien 9.000 les persones afectades.
Sí, i ja no és el primer gran nombre d'acomiadats que realitza Amazon, sinó ja que és el segon. Fa uns mesos va acomiadar més de 18.000 empleats. I la setmana passada vam anunciar precisament que Amazon, o algunes parts de responsables d'Amazon, s'estaven penedint d'haver despedit alguns d'aquests treballadors perquè eren, com diu l'Oriol, gent formada i amb molta experiència i que anaven molt bé dintre de l'empresa.
Doncs no deuen opinar el mateix dins de l'empresa el departament econòmic.
El departament de finances sempre va pel seu camí.
I ara el que ens anuncien és això, 9.000 treballadors al carrer. I en aquest cas, quan parlem d'Amazon, no serà com en altres casos, que era de la logística d'Amazon, sinó que l'afectació arribarà a dos altres segments, també. Arribarà a l'apartat de dades, no?
Sí, Amazon Web Services, que bàsicament són els hostings, els servidors web d'Amazon, que és un dels sectors econòmics més potents de l'empresa. És molt conegut per la tenda online d'Amazon, però és més gran encara l'apartat de hostings i de servidors web que ofereix Amazon a través dels AWS.
Uh-huh. I a part d'aquest, també, a Twitch.
Sí, una espècie de YouTube, de retransmissió de streamings en directe, molt utilitzat també pels streamers actuals i que també és d'Amazon.
Doncs aquestes dues empreses seran les que rebran també una mica de patacada aquesta vegada. Segons ens diuen, això estava previst. El que passa que és que els responsables de personal d'aquestes empreses encara no havien passat la llista definitiva de qui era més necessari i qui menys.
Sí, bàsicament veiem com Amazon en molt poquets mesos ha despedit a més de 27.000 empleats. Això el converteix en la gran tecnològica que més gent ha despedit. Per tant, bueno, veiem com les grans tecnològiques al final donen feina, però també quan han de fer despidos ho fan a lo gran.
Doncs sí, ja ho veieu, fins a 27.000 persones al carrer d'Amazon. De totes maneres, la força laboral d'Amazon és molt gran, Anem cap a Nova Zelanda. Per què? Perquè aquest país es suma al que sembla que serà una tendència les properes setmanes, mesos, i és prohibir TikTok a determinats mòbils i dispositius. En aquest cas, els terminals que s'hagin de fer anar per gent del Parlament.
Sí, veiem com l'aplicació TikTok cada vegada és més popular, però també cada vegada és prohibida en més països. Després de països com Estats Units, on ja ha estat no prohibida a nivell nacional a tot el país, però sí a moltes zones, sobretot zones governamentals.
Doncs ara veiem que la nova tendència és que arribi a Nova Zelanda. De fet, és imminent, és ja. Tant de sorpresa els ha agafat que diu la gent de TikTok que no ho sabien.
Sí, no ho sabien i el govern de Nova Zelanda ha dit, ho ha al·ludit simplement a raons de ciberseguretat, aquestes prohibicions de l'aplicatiu TikTok.
Doncs, de fet, ells mateixos han dit de que alguns terminals, potser sí, el podran tindre, però només alguns molt comptats amb els dits de la mà, si és que han de fer comunicacions a través d'aquesta xarxa, comunicacions oficials. No sé què es pot comunicar oficialment a través de TikTok, no semblaria molt seriós, tampoc.
No, no.
Però, bueno, sembla que hi ha alguns terminals que haurien de tindre, però la resta, tots fora TikTok per motius de seguretat. I relacionat amb aquesta informació, la següent, perquè TikTok ha ensenyat una mica la poteta, fins i tot, tot i que està molt lluny això encara, de que podria valorar separar-se de ByteDance, i tot plegat per evitar aquestes sancions.
Sí, us explicaré millor una mica aquesta notícia, i és que, bàsicament, com veiem anunciant fa setmanes i mesos, l'aplicació TikTok, tot i la seva gran popularitat, doncs, evidentment està prohibida en molts països, sobretot per raons de ciberseguretat. I diguem que les sospites de que espia els usuaris li venen sobretot per l'empresa ByteDance, que és l'empresa matriu, que a més és una empresa xinesa i que té relacions amb el govern xinès.
Doncs aquí està la gràcia, o sigui, a TikTok no l'acusen de tindre relacions amb el govern xinès, sinó el que li acusen és els seus propietaris. Què és el que podrien arribar-se a plantejar? Doncs separar una cosa de l'altra, però separar una cosa de l'altra, separar-te del teu propietari vol dir directament vendre't.
Sí, bàsicament el que s'estan plantejant és això, separar-se de ByteDance i bàsicament vendre les seves accions. O fins i tot algunes mesures parlarien de sortir en borsa.
Mm-hmm. Doncs seria això, eh? O busquem un comprador, tipus com vam fer amb Elon Musk i Twitter, no? Que s'ho quedi tot. És una opció, o l'altra opció és sortir a borsa i que hi hagi pues, una muntanya de propietaris.
Sí.
De moment això està lluny encara, perquè bueno, jo si fos de ByteDance estaria content de tindre una empresa com TikTok, perquè quartos
sí,
n'ha de donar.
Quartos n'ha de donar molts, però segurament una venda important també donaria molts diners.
I trauríem el de caps.
Sí, bàsicament, amb la gran importància que està agafant a tot el món i bàsicament pràcticament s'està convertint en la xarxa social més utilitzada, pues és una llàstima que, bueno, per presumptes motius de ciberseguretat estigui o siguin prohibides en algunes zones.
Mm-hmm. I tot plegat dins de la guerra entre els Estats Units i la Xina, que té un nou moviment de cartes, un moviment que ha fet en aquest cas Samsung, perquè ha anunciat que té plans per obrir 5 plantes de fabricació de xips a Corea del Sud.
Sí, de moment no ho planteja en altres zones i el que vol fer és l'ampliació al seu propi país matriu. Recordem que Samsung és coreana, és de Corea del Sud.
Uh-huh.
I bàsicament una de les apostes més grans que està fent Samsung és sobretot amb la fabricació de xips i les oblies, que són la base dels xips.
Doncs, Jordi, un Samsung que, com tants altres fabricants, en un moment determinat de la seva història decideix començar a muntar fàbriques a la Xina. Però ara se'n torna a casa, eh? Diu que això d'anar a muntar fàbriques a la Xina ja no ho veu tan clar.
Sí, sembla ser que, bueno, Xina, sobretot de la pandèmia cap aquí i per les prohibicions que va patir per la política de Covid-0, pues, bueno, diguem que ha deixat de ser un lloc de preferència per a fabricar.
Doncs ja ho veieu, i a més el govern s'hi posa de cara, perquè, de fet, parlaríem de 215.000 milions d'euros i el govern doncs, hi aboca diners a mansalva. Per què? Perquè hi ha països que estan disposats a ajudar el que faci falta. De fet, els donen una ajuda econòmica, els donen els espais, els donen descomptes o preferències fiscals, els posaran infraestructura per arribar a les fàbriques.
Bueno. Sí, bàsicament el mateix govern de Corea del Sud fica totes les facilitats possibles perquè Samsung munti aquestes 5 plantes a la mateixa Corea del Sud. I això, evidentment, beneficia molt al país, em dona feina a molta gent i també pues, a participar en la guerra per posicionar-se com a líders de la fabricació de semiconductors.
Doncs ja ho veieu, així estan les coses i sembla que és una tendència això de que fabricants vagin marxant de la Xina, alguns en tornen a casa, d'altres busquen nous mercats o busquen nous llocs on establir-se.
Sí.
Parlem de Google Bard. Si algú no recorda què és el Google Bard, ara us ho expliquem, però Google Bard ja està disponible a la seva al seu país natal, als Estats Units. Està disponible a prova per un públic selecte als Estats Units. De fet, un públic selectíssim, no. Un públic quasi amplíssim, perquè ho pot provar quasi bé tothom que demani l'oportunitat. Però, això sí, han d'estar als Estats Units.
Sí, bàsicament, expliquem que Google Bard és una intel·ligència artificial, que ja us l'havíem parlat, és la que ha de vindre a competir amb la de ChatGPT i de Microsoft, que està incorporant-se ja amb tots els seus aplicatius. va tindre una presentació fa unes setmanes, no va ser molt lluïda, ja que alguns especialistes van dir que una intel·ligència artificial no tan bona com ChatGPT.
De fet, alguns que ja l'han provat als Estats Units diuen, per exemple, que una cosa que no fa és generar codi, la qual cosa diu que a l'hora d'ajudar programadors, informàtics i companyia, doncs no els ajudarà gens, perquè de codi no en genera.
No genera codi, per tant, té també altres limitacions. Això vol dir que, d'entrada, sembla que està anys llum del ChatGPT. Tot i això, sembla ser que de moment no té problemes ètics i bàsicament se li pot demanar qualsevol cosa, fins i tot un correu plantilla per fer phishing.
I, de fet, diu que sí, que et diu, bueno, no està gaire bé això, però aquí el tens, eh? O sigui que, així com altres, com el ChatGPT, no te'l fan i, a més, miren de convèncer del dolent que seria fer això, aquest diu, home, no ho veig gaire clar, però mira, aquí el tens, eh? Si t'has demanat això, aquí ho tens.
Veurem com evoluciona aquest Google Bard i veurem si realment es converteix en una competència pel ChatGPT i, com veiem, això l'únic que fa és iniciar una guerra per tindre la intel·ligència artificial més potent.
Doncs parlem-ne d'intel·ligències artificials perquè el primer que us volem explicar és que Microsoft ha obert la versió de Bing Chat a tothom. O sigui, ara tothom qui vulgui el pot tindre. Us recordem que fins la setmana passada això anàvem llista d'espera.
Sí, com veiem, anunciem per un cantó que Google fica en llista d'espera la seva intel·ligència artificial i sembla ser que en aquest cas Microsoft va un pas per davant. I que és el ChatGPT, la intel·ligència artificial d'OpenIA, ja està disponible per a tothom dintre de Bing.
Doncs com funciona la cosa? Nosaltres hem d'anar a l'enllaç per demanar-ho i veureu que ens demana simplement que ens posarem en llista d'espera. Però aquesta llista d'espera, pel que es veu, no deu existir perquè tal com ens posem en llista d'espera rebem la confirmació de que endavant. O sigui que o la llista d'espera ha arribat a zero, no allò com quan vas a la carnisseria que no tens ningú davant, o directament se l'han carregat. És a nivell mundial, o sigui, si ho voleu provar, ho voleu provar ja. Si sou dels que dieu, no, jo passo d'apuntar-me una cosa per saber com m'arribarà, no. Si voleu provar el Bing Chat, ja, perquè està obert a tot.
Està obert ja. Bàsicament, Bing és el buscador similar a Google de l'empresa Microsoft i bé, ara simplement ja podrem aprofitar totes les avantatges de la intel·ligència artificial ChatGPT dintre d'aquest Bing.
I si voleu anar un pas més enllà, doncs Microsoft ha integrat DALL-E, s'escriu DALL-E, però sona DALL-E, a Bing. I és un pas més endavant encara amb el que fa a la intel·ligència artificial, sobretot pel que fa a imatges.
Sí, bàsicament és una de les millores que ha afegit ChatGPT amb l'OpenAI i bàsicament aquesta millora està relacionat amb el que fa les imatges. El que podrà generar-nos aquesta intel·ligència artificial és, a partir d'uns textos que generem, doncs una imatge.
Doncs fins ara a vegades buscàvem una imatge i diem gos saltant al carrer i ens buscava fotos de gossos saltant al carrer, algunes amb drets, altres això, però a vegades podíem ser tan buscar una cosa tan concreta, un gos en platges tal, que no l'arribava a trobar. Doncs ara la intel·ligència artificial ens crearà aquesta imatge.
Sí. Bueno. Bàsicament veiem que
Bing, ja no ens trobarem mai allò que no s'han trobat imatges, Jordi?
Sí, bàsicament veiem amb aquest DALL-E que el que fa Bing és potenciar amb dues intel·ligències artificials diferents, la de ChatGPT i la de DALL-E. Tot i que la de ChatGPT també ens pot fer aquestes funcions d'imatges. Veurem quina és més utilitzada i quina és més útil de cara a les imatges.
Veurem també com s'acaben integrant totes dues, potser. Potser al final una acaba ajudant l'altra. Una es dedica més a imatges, l'altra es dedica més a textos, a donar respostes, a informació.
Però vam anunciar també en aquest programa que Bing ja havia superat els 100 milions d'usuaris, sobretot gràcies a les incorporacions del ChatGPT dintre del Bing. Veurem ara que ja està obert a tothom quan augmenten els usuaris de Bing.
I de fet això estem parlant dels usuaris que l'estan utilitzant a través del cercador Bing o del Bing Chat. Però la intel·ligència artificial per part de Microsoft està arribant a molts més llocs i de fet Microsoft ha anunciat que arriba a Word Copilot per ajudar-nos a escriure documents.
Sí, bàsicament Microsoft està incorporant el ChatGPT a totes les seves aplicacions. Una de les més populars, com no podia ser d'una altra manera, és Microsoft Word. I, per tant, ja incorpora també amb la seva darrera versió el ChatGPT, que s'anomena Copilot.
Doncs què és el que ens ve a fer el Copilot? Doncs de tot una mica, perquè a grans trets ve a ser com, si us en recordeu de fa anys que havia allò del clip, que sempre el teníem allà elaborat per demanar el que fes falta, Doncs aquí serà una mica el mateix. Li podrem demanar des de textos fins a un cop redactat un document que ens hi doni un format bonic, que sigui agradable a la vista.
Sí, per tant, servirà molt útil aquest Copilot, tant per fer generants de manera ràpida textos, com ha dit l'Oriol, pues, dissenyants els formularis o l'aparença del document.
Uh-huh. Doncs arriba també, el que diem, Jordi. Sembla que Microsoft ha tingut pressa ara i està incorporant la intel·ligència artificial a tot arreu. Allà on hi té una mica, ja hi està incorporant la intel·ligència artificial i han dit que Windows ja està començant a fer els primers passos, o sigui que és qüestió de no molt que el Windows 11 tingui intel·ligència artificial per tot arreu. Així estan les coses, i perquè us feu la idea de l'important que és la intel·ligència artificial, una notícia també que va relacionada amb les anteriors i que explica bastant. I és que us volem parlar de Raja Koduri, un senyor que potser no sabeu qui és, però ara us farem una pinzellada ràpida de qui és, ha decidit abandonar Intel. No és la primera vegada que abandona una empresa, però en aquest cas ha abandonat Intel i ho fa per centrar-se en una empresa pròpia, en un programari propi d'intel·ligència artificial.
Sí, bàsicament Raja Koduri és un dels responsables de desenvolupament d'arquitectures gràfiques d'Intel. Bàsicament les gràfiques d'Intel, una de les apostes més fortes que estava fent últimament Intel. I és un responsable que també Intel havia repescat d'AMD i també havia treballat a Apple.
O sigui, no és un qualsevol, eh?
No és un qualsevol. I bàsicament el que ha fet aquesta persona és plegar d'Intel per muntar la seva pròpia empresa.
I la pròpia empresa és d'intel·ligència artificial.
Sí, bàsicament el que vol desenvolupar és una arquitectura hardware específica per fer funcionar més ràpid les intel·ligències artificials.
Doncs fixa't tu, si hi ha de veure futur aquesta persona a l'intel·ligència artificial, com per abandonar una feina d'aquesta magnitud i anar-se'n a...
Sí, sí, com veiem, i us parlem setmana rere setmana, la intel·ligència artificial ha vingut i per quedar-se.
Doncs veurem fins on ens porta. Anem a parlar del Samsung Exynos Konec U100. Sota d'aquest nom s'amaga un processador que, bueno, es sobta sobretot per les seues capacitats de posicionament i ho fa a través de la connexió, eh?
Sí, és un SoC, sobretot per a cotxes, per a vehicles, és d'IoT, d'Internet de les coses, i una de les avantatges que té és que és capaç de localitzar amb precisió de centímetres sense cap GPS.
Doncs algú dirà, centímetres, una precisió de centímetres i sense GPS, com ho fa això? Doncs pues això ho fa a través de la connectivitat que té.
Sí, connectivitat inalàmbrica com Bluetooth, Wi-Fi o UWB.
Doncs a través d'aquesta connexió el que fa és interactuar amb altres dispositius que hi hagi al voltant i sap exactament on està posicionat. Jordi, a grans trets algú preguntarà, doncs home, tampoc no és un gran avenç perquè ja teníem el GPS per posicionar-nos, però això obre la porta a una manera econòmica i fàcil, i a més ja present, de posicionar-se en interiors, perquè si heu provat mai el GPS amb un soterrani...
Malament. Evidentment, amb aquest dispositiu, sempre que hi hagi cobertures de wifi, d'ample de banda, etc., doncs bàsicament podrà posicionar-se, i a més amb molta precisió.
I a més permet posicionar-se respecte a altres dispositius com ell. O sigui, si altres cotxes, també els altres cotxes l'ajuden i tots se van posicionant els uns amb els altres. Eh?
Correcte. Per tant, no ve a substituir el GPS, sinó a complementar-lo, sobretot amb espais on no arriba la senyal GPS.
Mhm. Doncs fixeu-vos que us estem parlant no d'una cosa futura, sinó d'un nom, ja tenim el nom, és Exynos Konec U100, i el tenim més que disponible, o sigui, és qüestió de dies que els fabricants comencin a implementar-lo, i a més l'han tret ja en versió definitiva amb tot el que fa falta, fins i tot porta el Car Connectivity Consortium Digital Gate, o sigui, ens servirà fins i tot de clau per al cotxe, amb el qual diu que ara tindrem l'efecte al contrari, o sigui, no només tindrem el cotxe localitzat, sinó que com que ho portarà la clau, també la clau sempre estarà localitzada. Allò que, no trobo la clau, doncs trec el mòbil i la clau mateixa et dirà on és.
Sí, com veiem, darrerament es fabrica xips per a qualsevol cosa. Això d'aquí que companyies com Samsung, Intel, entre moltes altres, doncs no paren de construir fàbriques de xips.
I fa uns anys enrere els xips, Jordi, es fabricaven sobretot pels ordinadors, pels mòbils, aquestes coses. Tornem una mica al món d'una mica enrere i anem a parlar d'un xip que s'ha presentat ara, però és un xip per a mòbils.
Sí, és un xip per a mòbils, no és el més potent de Qualcomm, de Snapdragon, però sí que és una gamma mitja que entra molt fort.
Doncs us estem parlant de l'Snapdragon 7 Plus Generació 2.
Sí, veiem que continua amb la nomenclatura dels noms de Snapdragon, de Qualcomm, i és un xip que ens ofereix un rendiment del 50% superior a la generació anterior.
Doncs aquí veiem que sí que hi ha hagut un salt, no han fet allò de la generació 1+, ni coses estranyes, sinó que directament entrem a la generació 2 i tenim un 50% de salt. Un 50% és moltíssim.
Sí, és molt més. És un processador de gamma mitja, però és molt més potent que el que tenia el mateix Qualcomm de generació anterior. A més de la potència, també han millorat l'eficiència energètica, siguent un 13% més eficient.
Doncs Jordi, què més li podem demanar? Doncs poca cosa més. És un processador, veiem que és de 8 nuclis, amb una configuració de 1-3-4. No és una configuració molt novedosa, però és la que ens porta, de més potent a menys potents. I a part, veiem que inclou també freqüències altes i també un apartat gràfic interessant, amb una GPU Adreno.
Sí, també han millorat l'apartat gràfic i diuen, segons la mateixa Qualcomm, que és 2 vegades més ràpid que la generació anterior. Per tant, com veiem, millores amb autonomia, millores amb la potència i millores amb gràfics.
Doncs Jordi, faltarà veure que surtin els primers terminals amb aquest processador i veurem si també les millores són econòmiques, si paga la pena tindre un processador no al top de gamma, sinó el que està per sota, una escala per sota, i potser pel nostre mòbil ja fem suficient i no ens cal desembossar tants diners. I els volem parlar d'una notícia que suposo que li ha caigut com un gerro d'aigua freda a la gent de Samsung. De fet, ells ja fa alguns dies que ho sabien. Quan nosaltres ens expliquen aquestes coses és que normalment el fabricant o el principal implicat ja fa dies que ho sap. I és que Project Zero, el Project Zero Team, ha trobat 18 vulnerabilitats als mòdems de Samsung Exynos.
Sí, expliquem primer què és el Project Zero, i és que bàsicament és un equip intern de Google que es dedica a detectar vulnerabilitats de dia zero en dispositius i programari, sobretot relacionat amb mòbils. I el que ha fet és examinar el mòdem, un mòdem que incorpora els molts mòbils de Samsung i també d'altres fabricants, que és el Samsung Exynos, el que porta el processador propi de Samsung.
Doncs, i a més, les notícies no són bones, ara veureu que n'hi ha uns quants, i el que han trobat és 18 vulnerabilitats, i algunes d'elles fins i tot permeten que ens puguin buidar el telèfon, agafar informació de dins, fer el que faci falta, fins i tot usar-lo per atacar altres terminals, o sigui, l'atac seria de nivell base-base.
Sí, bàsicament són tot una sèrie de vulnerabilitats que han trobat que s'haurien de corregir el més ràpid possible. Us expliquem també una mica els mòbils que es veuen afectats i serien tots els de Samsung, els que són S22, M33, M13, tota la sèrie A i tota la sèrie, A, 012, 014, 13, el 21, el 33, bàsicament.
Mm-hmm. Tenim també tots els Vivo, les sèries noves de Vivo, la 16, la 15, la 6 i les X, 70, 60 i 30.
Sí, curiosament també els mòbils de Google, els Google Pixel 6 i 7, que també porten xip Samsung.
Uh-huh. I tots els dispositius, al cap i a la fi, que portin Exynos, l'Exynos W920 o l'Exynos Auto, fins i tot cotxes, estarien afectats per aquesta vulnerabilitat.
Sí, sí, per tant, de moment, a l'espera que Samsung posi a disposició dels usuaris els pegats o parxes que arreglen aquestes vulnerabilitats. Bàsicament s'espera que no estiguin gaire.
Des de Project Zero, de fet, si algú li entra al pànic, li diu que tampoc no agafi pànic. El que ha de fer és deshabilitar les trucades per Wi-Fi o per VoIP, i un cop fet això no ha de tindre major problema, perquè la majoria d'atacs entrarien per aquí. Les vulnerabilitats més grans estan aquí. De totes maneres, aquestes vulnerabilitats suposem que els fabricants, en aquest cas Samsung, serà capaç de corregir-les, i més que res perquè estem parlant d'uns xips que no són de fa 5 o 6 anys, sinó que estan als terminals d'última gamma.
Sí, sí.
També un altre terminal que ha aparegut aquesta setmana és l'Oppo Find X6 Pro, un terminal que de moment només tenim a la Xina, però que us volem explicar perquè obre el món a més opcions, i una opció que sembla bastant bona i de gamma bastant alta, tot i que el preu us sorprèn pel preu que us explicarem xinès.
Sí, us parlem d'un mòbil d'aquest fabricant xinès que cada vegada sona més al nostre país, i el seu darrer mòbil és el Find X6 Pro. Un mòbil que, com us expliquem a continuació, disposa d'una càmera fotogràfica molt potent.
Doncs, seguint el que han fet tants altres, com Xiaomi i companyia, doncs el que fa a primer lloc és ampliar aquest sensor fotogràfic, anar a un sensor fotogràfic d'una polzada, segons diuen ells, que no és exactament això, però ells ho defineixen com sensor d'una polzada, com tants altres fabricants estan fent,
Sí, a més l'ha fet juntament amb col·laboració amb l'empresa Hasselblad, que bàsicament se dedica només a fabricar càmeres fotogràfiques.
Doncs fixeu-vos que amb totes aquestes especificacions ja ens estan apuntant de que serà una càmera espectacular, que a més no ve sola.
Sí, inicialment vindrà amb un xip Sony IMX989, un xip que veiem amb molts terminals, i bàsicament ens ofereix una obertura focal d'1/1.56 polzades, també zoom periscòpic d'obertura focal 2.6, superior a la majoria de mòbils, i també diferents sensors que l'acompanyaran també amb teleobjectiu, gran angular, etc.
Veiem que tots tres sensors són de 50 megapíxels, els tres principals, cosa que no és habitual. Altres fabricants acostumen a ficar els sensors secundaris de menys megapíxels.
Sí, a part d'això, també tindrà un sensor molt potent d'estabilització i també combina amb el seu IPS Mari Silicon X, que està desenvolupat per la mateixa companyia Oppo.
A banda d'això, com ja veieu, no només de bones càmeres viurà el terminal, sinó que també tenim un processador d'una gamma bastant alta.
Sí, un potentíssim Qualcomm Snapdragon 8 Generació 2, amb 12 o 16 GB de memòria RAM, i també l'emmagatzematge podrem escollir 256 o 512, en format UFS 4.0.
També té càrrega ràpida, i la càrrega ràpida és de 100 watts.
Sí, no arriba als límits que han arribat alguns fabricants, però una càrrega ràpida de 100 watts és ràpida.
I amb 5.000 mAh suposem que ràpidament els tindrà carregats. I l'últim que ens queda per veure és la pantalla, una pantalla que tampoc no li falta de res.
Sí, serà un terminal amb una pantalleta bastant gran, de 6.83 polzades, resolució 2K, 120 Hz i pantalla AMOLED.
Veiem que ens parlen de que arribaran fins a les 2.500 nits. O sigui que a ple dia s'ha de veure això espectacular.
El preu, parlem del preu.
Parlem del preu perquè, si us hi heu estat al cas i heu vist, us estem parlant d'un terminal de gamma altíssima, no és un gamma mitja, això és un gamma alta.
Sí, sí, és un terminal de gamma altíssima, el preu no serà econòmic i rondarà els 800 euros.
Doncs 800 euros és el preu al canvi segons surt a la Xina. Ja sabeu que després això quan acostumen a portar-ho aquí i carreguen uns quants més.
Sí, normalment acostuma a canviar el preu i us recordem el terminal, el nou Oppo Find X6 Pro.
Veiem si acaba arribant aquí, si acaba arribant aquí us ho explicarem més que repè, perquè us hem dit tot el que porta, més que repè el preu, eh? Però jo pel que veig, Jordi, això pot arribar a passar dels 1.000 euros. No sé si algú està disposat a pagar més de 1.000 euros per un telèfon marca Oppo, encara.
Veurem.
I qui també pot anar preparant la butxaca són els que tinguin intenció de comprar els Google Pixels. Per què? Perquè, tot i que encara estan lluny, ja ens han anat ensenyant cosetes i ens han filtrat una mica el disseny dels nous Google Pixel, el Pixel 8 i el 8 Pro, que el que veiem és que canvia una miqueta, sobretot l'aspecte exterior pel que fa a la pantalla, no així la disposició de càmeres i aquestes altres coses.
Sí, encara falta uns dies, setmanes, mesos perquè ens presenten els nous Google, però sembla ser que ja es comencen a sortir els primers rumors de les prestacions dels nous Pixel 8 i els Pixel 8 Pro.
El primer que veiem és que les pantalles sembla que això de que les vores siguin corbades cada cop va menys, o si més no, això és el que opina Google. Treu una mica de curva de les pantalles. Això ho agrairà la gent que vulgui ficar protectors de pantalla, sobretot.
Sí, i bueno, teòricament també, segons Google, se veu millor la pantalla sense cantos arrodonits, encara que estèticament queden més bonics els mòbils.
A banda d'això, també, un altre que veiem és que la pantalla és més corba i, a més, les cantonades estaran més arrodonides que l'actual Google Pixel 7 Pro. O sigui, sí que la pantalla no té tanta corba, però a les cantonades no serà tan picós, diguéssim, no? Acabarà com més arrodonits els cantos. Pot ser també una tendència futura, perquè veiem que més d'un fabricant està treballant en això, en que cada cop siguin més arrodonits els mòbils.
Sí, sembla ser que el disseny d'aquests nous Google Pixel aniran molt similars als darrers Samsung S23.
Doncs amb això ja us ho hem dit tot. Si tots els fabricants tiren cap aquí, deu ser per alguna cosa. El que sí que s'ha vist, segons aquests primers renders filtrats, és que les càmeres no canvien. Aquella línia de càmeres a darrere del mòbil així atravessada i tan visible. Veurem si finalment és aquesta la disposició que ens porten. Uns Google, Google Pixel, que recordem encara falta, Jordi, perquè surtin. Això
sí,
falta moltíssim.
Sí, sembla ser que aquests nous terminals de Google estan previstos de cara a l'octubre d'aquest any.
Sí, encara falta molt. Ens estem avançant moltíssim. I ja que ens avancem, també ens avancem a parlar-vos del Google Pixel Fold. Qui és el Google Pixel Fold? Doncs l'aposta pels mòbils plegables de Google. I ha sorprès perquè una de les filtracions que ens han arribat ens parlen d'un preu que, déu-n'hi-do, no?
Sí, el preu dels Google Pixel Fold rondarà els 1.700 euros. Recordem que són els nous mòbils plegables, però en aquest cas de Google.
Doncs, Jordi, 1.700 euros, no saben gran cosa més, no saben què portarà. Diuen que potser portarien un mòbil amb 256 GB al seu interior. Clar, la gent ja s'està posant les mans al cap perquè pagar 1.700 euros per un mòbil nou, recent sortit del forn, del qual no en sabem res, quan per aquests preus tenim mòbils plegables d'altres que ja passen per segones i terceres generacions, potser no seria la millor manera de sortir al mercat, no?
Sí, també recordem que Google no viu de vendre mòbils. Bàsicament el que intenta fer és traure models de referència perquè altres fabricants puguin imitar aquests dissenys.
Doncs veurem a veure què és el que passa quan surti aquest Pixel Fold i veurem també què passa quan surti el Pixel 7a, que també hi ha rumors al respecte, i diu que aquesta vegada passaria dels 500 euros. Una altra cosa que tampoc ha entrat bé a internet quan han arribat aquests rumors, perquè la gent diu que ho troba car, per un Pixel 7a, en aquest cas...
La versió econòmica.
És la versió econòmica, que la econòmica passi dels 500 euros, la gent ja no ho veu tan econòmic. Com veieu, preus disparats, preus amunt, per part de Google, tot amunt.
Sí, sembla ser que estem davant, no?, d'una crisi econòmica, o això afirmen alguns experts, i els fabricants de mòbils cada vegada pugen els preus.
Doncs anem a parlar dels següents, perquè Apple diu que també ho farà per als propers iPhones 15.
Sí, cada vegada Apple també ha anat pujant el preu dels seus terminals i ja ho ha fet amb la versió 14 i també ho farà amb la versió 15, que no sortirà segurament o no es presentarà fins al setembre d'aquest any.
Doncs en aquests dispositius, recordem, perdó, sempre hi ha característiques noves i, bueno, intenten innovar, intenten posar-hi processadors més potents, intentaran, suposo, fer una gran aposta per la intel·ligència artificial, intenten cada vegada millorar les càmeres i ja veureu que aquí hi pot haver alguna sorpresa interessant pel que fa a les càmeres, però una cosa que hi ha hagut sempre és que des de l'iPhone X sempre hi ha hagut una manera d'entrar, una manera de tindre un iPhone que estigués per sota dels 1.000 dòlars. Sembla que això ja no serà així.
Sí, bàsicament sembla ser que ja no hi haurà cap iPhone 15 que baixi dels 1.000 dòlars.
Si voleu anar a un 15 Pro, haureu de pagar més de 1.000 dòlars. I com ho justifica això, Apple? Doncs ho justifica una mica pel que diem, perquè el mercat cada vegada les coses són més cares i ens han d'adaptar als preus que hi ha actualment, però també per les novetats que puguin portar.
Sí, també diuen que bàsicament els costos o els increments amb els costos de producció i fabricació també es veuen reflexits amb els preus dels nous iPhones.
Doncs veurem, quan surtin encara falta també perquè tinguem nous iPhones, però pel que apunta aneu preparant la cartera, aneu fent bossa, aneu estalviant si esteu pensant en comprar un nou iPhone. Això sí, és possible que porti fins i tot un zoom periscòpic. O sigui, veurem si aquests 1.000 euros fem o veurem si al final hi acaben diverses versions, perquè recordeu que implementar una càmera periscòpica tampoc no serà barat,
No.
Possiblement hi hagi amb la càmera periscòpica i altres sense si ens volem mantenir dins uns preus continguts. Anem a parlar de breus. Vinga, Jordi, parlem de breus abans d'entrar directament al món dels videojocs. I comencem parlant de TikTok. Per què? Perquè TikTok el que està fent ara és regular la publicació de contingut deepfake que impulsi la intel·ligència artificial i el que tingui a veure també amb assumptes polítics. Però, sobretot, no ens vol ficar en un jardí amb el tema impulsat per la intel·ligència artificial. A grans trets, el que vol TikTok és que no, que quan publiquem alguna cosa que estigui creada per una intel·ligència artificial ho diguem, no?
Sí. Que s'anuncio i que bàsicament l'usuari ho sàpiga. Sembla ser que aquesta actualització entrarà en vigor a partir del 23 d'abril.
Doncs la idea és que l'usuari que ho estigui veient, o sigui que entri en un TikTok i vegi una cosa que no és real, que l'ha creat una intel·ligència artificial, que ho sàpigui. No sé, una mica allò com diem, com han ficat altres normes, no? Quan ensenyen una escena d'acció que diu que està rodada en un circuit tancat o coses així, no? Doncs ara ho veurem. Les lletres a baix sobre impreses, això no és real, això ho ha creat una intel·ligència artificial. Potser sí que d'aquí un temps ens costarà diferenciar-ho i ja no sabem què és real i què no,
sí,
i què no és real.
Sí, sí.
Bueno, de moment TikTok fa aquesta regulació, suposo que us arribarà a tots per missatge, perquè a partir del 23 d'abril tenen previst que sigui obligatori i també la que sigui relativa a assumptes polítics. O sigui, quan sigui una campanya política pel mig, també s'haurà d'avisar al consumidor. Una nova funcionalitat que arriba a Google Chrome. Algú dirà a mi no em serveix de res, algú dirà a mi m'és molt útil, bueno, sempre per a gustos colors. Però Google Chrome permetrà desactivar totes les extensions d'una sola vegada.
Sí, molts navegadors, molts usuaris s'afegeixen extensions per ampliar les funcionalitats del seu navegador. Pues bé, a vegades ens trobem que pel motiu que sigui les voldríem desactivar totes, de cop. Això no es podia fer, però sí que ho farem amb la nova versió de Google Chrome, que és la Canari 113.
Doncs amb la Canari 113 ja hi és. Recordeu que si la té la Canari 113 vol dir que no pot tardar en arribar a la definitiva.
Sí, també recordem a tots els oients que Google Chrome s'actualitza de manera automàtica i silenciosa, és a dir, en segon pla i de manera automàtica.
Algú dirà, jo per què voldria desactivar totes les extensions? Doncs, per exemple, si sabem que el navegador no està funcionant bé, ens està donant algun problema i pensem que pot ser alguna extensió però no sabem quina, doncs mira.
Ho podem desactivar tot.
De l'altra manera, hem d'anar una per una, desactivant-les. D'aquesta manera ho podem tancar totes alhora. Algú ara dirà, doncs jo no sé ni si en tinc cap d'extensió. Bueno, això cadascú el seu tema.
Sí.
També ha arribat una nova funcionalitat aquesta setmana a Google Play que trobem molt encertada i és una funció que sincronitza la instal·lació d'aplicacions a múltiples dispositius.
Sí, ha aparegut una nova secció a Google Play que s'anomena Administrar aplicacions i dispositius i rep el nom de Sincronitzar aplicacions amb dispositius. I el que trobarem en fer clic amb aquest botó és un sistema que representarà una llista on apareixen tots els telèfons i tauletes que haguem iniciat a sessió amb el nostre compte de Google, així com una nota que indica les aplicacions que s'instal·len en cada dispositiu. Però ara no ho podrem escollir.
D'aquesta manera, si decidim, per exemple, ara imagineu que vosaltres no teníeu Twitter i decidiu entrar a Twitter. Clar, cada mòbil, cada tauleta, cada lloc que tingueu heu d'anar instal·lant el Twitter. D'aquesta manera, no. Si decidiu realment entrar a Twitter, doncs quan us baixeu l'aplicació amb un dels terminals diu instal·lar-la a tots i així ja directament entrarà a tots.
Sí.
Bueno, em sembla lògic, Jordi? D'aquesta manera podem triar si és una aplicació que volem només per aquell dispositiu o realment és una cosa que volem fer allà on estiguem.
Sí, o per posar-vos un altre exemple, el contrari del que explicava l'Oriol. Si el WhatsApp no el voldríem instal·lar a la nostra tauleta, doncs no l'instal·larem, podrem escollir-ho.
Podem escollir on en si el volem o no el volem. I a més, si està sincronitzat, si una aplicació deixem de fer-la anar per la mateixa, bueno, per la mateixa tònica, si ens la carreguem, directament desapareixerà de tots els dispositius.
Sí, sí.
No cal anar un per un a desinstal·lar-la. Ben trobat. I una altra aplicació que a algú li farà servei, algú dirà a mi no em fa falta, l'altre dirà jo ja ho tinc al Google Calendar apuntat i l'altre fa anar als que ens proposa, per exemple, el Facebook. Però bueno, l'app de contactes de Google rebrà una actualització que permetrà activar una notificació per a que ens avisi de l'aniversari de familiars, amics o qualsevol contacte que hi tinguem.
Sí, aquesta nova opció apareixerà al menú d'accions dels contactes, on també trobarem les opcions habituals, no?, d'eliminar, moure o bloquejar.
Doncs d'aquesta manera el que haurem de fer és quan l'usuari, o sigui nosaltres o l'usuari que ens ha passat el contacte, hagi introduït la data d'aniversari, podrem activar un recordatori perquè el mòbil ens avisi, doncs, felicita'l, que és el seu aniversari.
Sí, per tant, el que us agrada felicitar la gent pels contactes, bueno, felicitar els vostres contactes, no?, per la data del seu cumpleanys, doncs amb aquesta nova funció dels mòbils Android, amb Google, doncs ho podreu fer.
Doncs ja ho sabeu, apareixerà l'app Contactes en una de les properes actualitzacions. Doncs explicat això, anem cap a la secció de videojocs. Jordi, què ens portes avui per videojocs? Comencem parlant de notícies breus, no?
Sí, comencem parlant de notícies breus, i és que la primera, encara que sembla que no tingui relació amb videojocs, us parlem de Netflix. I és que Netflix afegirà 40 jocs més al seu catàleg d'aplicació mòbil aquest 2023. Pues sí, amb Netflix podem jugar amb videojocs.
Sí, aquesta era la primera part, Jordi. Potser algú no sabia que amb Netflix es podia jugar.
Sí, amb Netflix podem jugar amb les aplicacions mòbils i actualment hi tenim un catàleg de més de 55 videojocs.
Doncs la idea és que, pel que ens expliques, durant aquest any n'afegiran uns 40 més.
Sí, a més de 70 que té en desenvolupament amb els seus socis i 16 més que està desenvolupant directament Netflix. Per tant, es preveu que aquest 2023 el número de videojocs augmenta bastant. Uh-huh. Per tant, bueno, si esteu pagant Netflix, per què no provar algun d'aquests videojocs que us entren ja en la plataforma?
De totes maneres, Jordi, no són videojocs exigentíssims per l'última PlayStation, són videojocs per a jugar amb mòbils.
Sí, sí, sí.
Però bueno, són videojocs, una manera més de jugar. Si teniu Netflix i esteu pagant la plataforma, que sapigueu que dins del paquet hi ve inclòs jocs, perquè no, podeu provar-ho.
Sí, sí.
I anem a parlar de Microsoft perquè s'estan plantejant llançar una botiga de jocs per a mòbils per competir amb Apple i Google. No sabem si aquesta botiga també portarà intel·ligència artificial. Això no ho sabem, eh?
Sí, això no ho sabem. Però bàsicament, des de Microsoft, recordem que quan va abandonar el seu sistema operatiu per a mòbils propis, doncs bàsicament no havia prestat gaire atenció al món dels mòbils i dels videojocs. I el que fa a partir d'ara doncs és això, sobretot després de la compra d'Activision i amb videojocs que disposava Blizzard, i per tant ara són de Microsoft, com King, doncs bàsicament el que vol fer és entrar en aquest món i obrirà una tenda de videojocs per a dispositius mòbils. Recordem que hi ha una normativa europea que vol obligar a Apple i Google a obrir el seu sistema de tendes. Bàsicament, això vol dir que no només podrem tindre Google Play i Apple Store, sinó que els mòbils els obligaran per llei a que hi puguem tindre altres tendes de manera legal. I aquí és on vol entrar Microsoft amb la seva tenda d'aplicacions.
Suposo que també els que es fregaran les mans seran la gent d'Amazon, que també tenen les seues tendes en discòrdia, i tots plegats prou problemes tenen per allò del monopoli de mercat. El que us trobeu sempre quan instal·leu un ordinador, que el navegador ve el que ve i a la poc que pot sempre mira d'escombrar cap a casa, no?
Sí, sí.
Doncs una mica passa el mateix, i de fet alguns de vosaltres possiblement ens estigueu escoltant i estigueu dient: ah, hi ha possibilitat de tindre més botigues d'aplicacions al mòbil a part de la que ve oficial? Doncs sí.
Sí.
Sí, hauria de ser possible i hauria de ser una normalitat, però no ho és. Tothom acaba passant per l'oficial, i aquí diu que per seguretat, i aquí perquè no sabia ni que hi havia possibilitats de tindre'n més. Doncs després de veure que Microsoft intenta posicionar-se i buscar aquestes escletxes que li poden obrir les directrius europees, que sempre va bé que hi hagi la màxima varietat possible, anem a parlar dels ingressos del sector de videojocs, perquè és un sector lucratiu, però sembla que segons les xifres que ara s'ha fet balanç l'any 2022 no han sigut tan bones com havien sigut anteriorment.
Sí, les xifres de venda dels videojocs han baixat un 2,2%. Aquesta xifra van baixar durant el 2022. Tot i això, que ningú estigui preocupat, i recordem que les xifres de venda de videojocs es van incrementar molt, sobretot a partir de la pandèmia del 2020, del març, de principis del 2020.
Jordi, semblaria quasi bé una notícia bona, eh? O sigui, la quantitat de fidelització, si per la pandèmia tanta gent es va llançar al món dels videojocs i ara un cop ens han obert portes, ja podem sortir al carrer a veure el sol, diguéssim, només ha baixat un 2,2, vol dir que hi ha molta gent que ha quedat capturada pel tema dels videojocs.
Sí, bàsicament, al final només és beneficiós, per sobretot pel sector del videojoc, i de moment les previsions de cara a aquest 2023 és també que baixo força les ventes en videojocs. Tot i això, se situarà en xifres prepandèmia, per tant, en xifres bones.
Vinga, anem a parlar de jocs de la setmana. Va, deixem les breus enrere i anem a parlar de The Walking Dead.
Sí, us parlarem d'un videojoc basat en la popular sèrie de zombis que s'anomena Walking Dead. Pues bé, us parlem de Signs and Sinners, Chapter 2, Retribució. Una nova entrega on haurem de recórrer i explorar les zones de Nova Orleans, que està envaïda de zombis, i sobreviure. Amb aquestes premisses, a més, ho podrem fer amb un PC basat en Steam i els components de realitat virtual, o amb una PlayStation 5 també i els perifèrics de realitat virtual. Per tant, disfrutarem com mai d'aquests videojocs de realitat virtual.
Joc completament immersiu, disponible a partir d'aquesta setmana. Si us agradaria viure en primera persona el que és estar dins de The Walking Dead, per què no provar aquesta Saints and Sinners. Més propostes, de Oca Oca, que diu aquell, no? Resident Evil 4.
Sí, una nova entrega del popular videojoc també basat en zombis, no?, i mons apocalíptics, com és Resident Evil 4. I és que, és una nova entrega dintre de la pròpia saga, que la quarta entrega va suposar un canvi a la supervivència i acció dintre del món del videojoc. Per tant, una nova remasterització d'una entrega antiga del Resident Evil, que bàsicament estarà disponible, a més, per a PC, PlayStation 5, la 4 i totes les Xbox.
Doncs aquests eren els jocs que ens arriben aquesta setmana. Les propostes d'aquesta setmana, com veieu, poques, només dues, i a més les dues centrades en el món post-apocalíptic que pugui generar una invasió zombi.
Sí, sí, sí.
I a més una d'elles va estar exigent, perquè heu de tindre equip de realitat virtual per poder-hi jugar, la de The Walking Dead. Però si no teniu equip de realitat virtual, ja veieu que el Resident Evil s'adapta a qualsevol plataforma.
Sí.
A partir d'aquí, què ens queda per parlar? Doncs d'una pròxima estrena. Sempre volem tindre visió per endavant, i avui, Jordi, estrena també per la porta gran, perquè ens portes un Star Wars.
Sí, us parlarem d'una nova entrega de Star Wars, concretament Jedi Survivor. Bàsicament una aventura que estarà centrada en el món dels Jedi i la seva supervivència. Aquest joc estarà disponible per a PC, per a PlayStation 5 i totes les Xbox. És un joc del gènere d'acció, d'aventura, i basat en aquesta fantasia espacial que és la saga de Star Wars, que bàsicament no crec que hi hagi ningú que no ho conegui.
Doncs ja ho sabeu, si sou fanàtics d'aquesta saga o si no sou fanàtics de la saga però us agradaria viure una aventura especial, doncs portada al dia i amb màxima espectacularitat, Star Wars Jedi. Suposo que és un joc que es ven una mica sol, de per si, perquè com diem els fans d'aquesta saga ho són per a tot. O sigui, són capaços de tindre cartells a casa, tota la sèrie de pel·lícules amb DVD, amb Blu-ray, amb el que faci falta, i a més, doncs, tots els jocs que vagin sortint.
Sí, aquesta nova entrega de Star Wars centrarà en personatges Jedis que no han pogut disfrutar mai fins ara amb cap entrega de videojocs, i per tant ens garanteix unes millores en combat, noves habilitats i també maneres de fer créixer la força dintre nosaltres. I com no, doncs podrem dir que la força t'acompanyi.
Doncs ja ho sabeu, si voleu que us acompanyi la força, aquest Star Wars Jedi, un joc que encara no tenim, per això haurem d'esperar una miqueta.
A finals d'abril, concretament el 28 d'abril d'aquest mateix any.
Doncs no falta gaire, falta un meset i poc. Doncs amb això ara sí arribem ja al final del programa. Recordem per això que tenim en marxa un concurs i que us volem recordar.
Sí, tenim un concurs que és vàlid fins al 31 de març. Sortegem 50 euros per comprar com sa un any i us formulem la pregunta, que recordem que era molt fàcil. Per tant, us animem a tots a participar.
Doncs vinga, la pregunta anava de congressos de mòbils. Diu, en quina ciutat es realitza el Mobile World Congress?
Teníem quatre opcions, una era Balaguer, una altra era Lleida, Barcelona i París.
Doncs només una d'elles és correcta i tampoc us hem de donar gaires pistes. Primera, perquè és molt fàcil, i segona, perquè quina pista vols donar, Jordi? Perquè hi ha algunes que es descarten per si soles, eh? És que no...
Sí, sí, si voleu us donem una pista, però Balaguer no ha organitzat cap congrés mundial de mòbils.
No, de moment encara no. Jordi, com sempre, per participar-hi a la web de ComsOnline, www.comsonline.com, deixeu la vostra participació, recordeu, només una per concurs, tenim present la primera, les altres queden automàticament descartades, i entre tots sortejarem aquest fantàstic premi. Ens veiem la setmana que ve, Jordi, amb més continguts. A veure què tal està la setmana.
Pues fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.